Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. Molt bona tarda a tothom. Què tal? Com esteu? Avui és dimarts 19 d'abril del 2016 i ens atem un dia més aquí a Ràdio Estel. Un gran somriure. Només passa un minutet sobre les 6 de la tarda. És el temps perfecte, és el moment idoni per encetar un programa més, un dia més, aquí a la ràdio, en directe. Avui, esports amb el Toni Guinovart. Toni, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, company.
I a la meva dreta també avui ens acompanya l'Albert Sureda, que vol dir també la seva avui, eh?
Avui toca, sí. Avui molt bona toca. Tarda, Lluís, molt bona tarda.
Doncs mireu, portem unes setmanes que jo, com coleu, estic patint molt. Estic patint molt. Jo no sé, Toni, què has de dir, perquè, a més, crec que la setmana passada vam tenir problemes amb els pronòstics, eh?
Sí, no, darrerament, quan fem pronòstics aquí, no res, no encertem res. Vaig estar a punt de dir-ho, dic, millor no dir res, dir el contrari, perquè no l'encertem mai.
Però va faltar ben poc, perquè vas dir 3-1.
Sí.
I va ser 3-0 al Madrid contra el Werder Bremen.
Un desastre.
Un desastre. Igual.
S'ha de ser optimista. Ara en parlarem una miqueta més, perquè veig una miqueta tots els ànims culers molt decaiguts.
Home.
I jo crec que s'ha de ser optimista, que el Barça de moment és líder i està ja a una final de la Copa del Rei. Recordem que el doblet el Barça només l'ha fet 6 vegades en tota la seva història. I guanyant la Champions cada any gairebé és impossible. Per tant, siguem optimistes.
Home, realment, ganar la Champions 2 anys seguits no ho ha fet mai ningú, no?
No, des que s'han format a Champions League, no. Quan era Copa d'Europa sí que ho havien fet altres equips, entre ells el Real Madrid, el Tottenham... Ah, no, perdona, el Tottenham. Un equip anglès ara em sortirà... bé, ho han fet altres equips.
Sí!
El Nottingham Forest.
Nottingham Forest, exacte, si em sortia. Vull dir, ho ha fet l'Ajax, ho han fet altres equips. El Barça no ha tingut aquesta fortuna, però mentre hi hagi l'època Messi, jo crec que serem capaços de fer 2 anys seguits la Champions.
I no veus el Messi, que tindrà problemes d'aquí poc? Jo el veig últimament, que està més aturat de l'acostumat. Mira, sempre camina poc, aquest noi, però últimament encara més.
No necessita ni córrer ni caminar, només necessita endollar-la dins, que és el que va fer dissabte. Jo crec que en aquests moments no podem acusar l'equip d'una situació física negativa, sinó una miqueta més mental. Les coses no han acabat d'anar com ens esperàvem, i segurament ells tampoc s'ho esperaven així, però res, els primers 20 minuts davant del València de fa 2 dies, el partit de diumenge, el Barça va donar uns símptomes completament diferents dels de l'Atlètic de Madrid. No va ser un equip que em diguessis, home, és que ha sortit ja derrotat des del primer minut. No, el que passa que la mala punteria doncs va condemnar a anar amb empat a 0 i que ells doncs marquessin el primer gol com el van marcar.
D'això, però tot i així, jo tinc la sensació que a nivell defensiu els equips troben molt fàcilment espais per marcar gols a la contra. No sé si estàs d'acord.
Sí. Darrerament, no sé com ho veieu vosaltres, però sí que és veritat que el Barça, pel que fa, tot i que els defenses com Mascherano i Piqué estan impressionants.
Mascherano especialment?
Sí, no sé, ens marquen masses gols. Però vaja, això és un camí que porta patint tot el Barça tot al llarg d'aquesta temporada, perquè no oblidem que em sembla que ja som més de 11 o 12 partits que han començat amb un resultat advers, eh? Vull dir que el que passa que abans, doncs, home, anàvem tot encadenant victòries, i no perdíem, i tot eren flors i violes, i ara, doncs, s'han tingut aquest petit sotrac, gran sotrac.
Home, un gran sotrac, perquè ja portem 5, no? Crec que són
partits... Bé, és la derrota del...
Sí, crec que hem guanyat un dels últims 6.
No,
dels últims 5.
No ens esbravem.
Sí, no.
Ens esbravem.
El d'Atlètic de Madrid, que a més no va servir per res, jo, les últimes 2 setmanes, no recordo cap victòria més.
No, tot comença amb l'empat a Villarreal, que els primers 45 minuts els guanyem 2-0, després ens empaten... I a partir d'aquí, derrota davant el Real Madrid, victòria en Champions davant l'Atlético Madrid, però derrota de Lliga al camp de la Real Societat, derrota en Champions i fa 2 dies doncs, la derrota en Lliga.
Una de les últimes 5. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. I tu, Albert, pronòstics per al pròxim partit?
El pròxim partit, que és demà.
Que és demà, precisament.
No? Sí, demà el Barça té una cita important. Fa setmanes que estic repartint el mateix discurs per allà on vaig. El Barça fa 10 dies, deia jo, comença la setmana important. Per què? Perquè en cas d'haver guanyat el Real Madrid, que gairebé deixava sentenciada la Lliga i eliminava el Real Madrid amb totes les aspiracions d'aconseguir el títol de Lliga, el va deixar en vida, més que vida de la ressuscitat. I després vaig dir, doncs escolta'm, tu comença la setmana gran perquè a la Champions, si guanyem el partit de Champions i guanyem a Noeta, això ja està gairebé fet. Doncs res.
Tampoc.
No va passar res del que jo havia pronosticat. Ara comença, però, el bo. M'havia referit també que començava el bo a partir del cap de setmana a València, perquè en cas de que haguessin guanyat aquests 3 partits de Lliga ja ho deixaves gairebé tot
enllestit.
Ben lligat, enllestit. Però demà, finalment comença l'edat assenyalada.
Si demà perdem, ja tenim un problema, eh?
De totes maneres, recordem que queden 5 jornades per finalitzar aquest campionat de Lliga, i jo crec que dels 5 partits que li queden tant a Barça com a Atlético com a Real Madrid, no tots serem capaços de guanyar-los. El Barça no els guanyarà tots, i tampoc crec que l'Atlético i el Real Madrid per conseqüència els guanyi.
Jo crec personalment, i vosaltres em direu la vostra opinió, però jo crec que si el Barça perdrà algun partit serà contra l'Espanyol, mireu què us dic.
No, home, no.
El Camp Nou? No, espero que no, eh?
Et diré més. No. Cuidado, que aquí va per ben encaminat el nostre tècnic. El Betis. Apa. Per mi és la sortida, és la sortida de les tres sortides que li queden al Barça, que és Riazor, el camp del Betis i el camp del Granada. El Betis és el partit, per mi, més difícil de tots. Tot i que, en teoria, s'asseguren ja més o menys la permanència. Però serà complicada aquesta sortida a Andalusia. I, atenció, al Camp Nou ens queden dos partits. Un d'ells és el de l'Espanyol. Mm-hmm. Tu creus que el Barça, jugant la penúltima jornada davant l'equip de Galca, no sortirà a menjar-s'ho tot i a sentenciar gairebé la Lliga?
Home, jo t'he de dir que ahir parlant amb un amic, li deia... Escolta, ahir no, fa 3 dies. Deia, a veure, jo veia el Barça malament, però no el veia tan malament com per perdre davant el València. I després van perdre.
No sé si feu... Si tu veus els 90 minuts...
No, realment el partit del Barça va ser per guanyar. I vam tenir molta mala sort en el sentit en què ells ens van fer un gol que va ser gol en pròpia, perquè va ser perquè el Rakitic va posar la cama allà, que no tocava, i després el seu segon gol va ser l'altra oportunitat. Després van tenir un altre al final.
Sí que és veritat que el segon gol del València
va ser molt bo.
És una desconnexió ja que pateix el Barça.
Al final de la primera part.
Ens agafa contrapeu el primer gol del València i això desubica una miqueta els de Luis Enrique, però en tot cas l'inici de la segona part, la represa el Barça, jo crec que surt amb les idees clares de capgirar el marcador. Té ocasions, recordem que en té un parell Suárez, el gol de Messi en té un altre, Rakitic que fa una jugada que si ella arriba a entrar s'ensorra al Camp Nou.
Sí.
Mala sort? Potser no. Però
jo
falta punteria
segur. No crec en la mala sort en aquest cas. La jugada de la vaselina del Neymar, el cop de cap de Suárez a 1 metre de la porteria.
Sí, també.
Això... Però, home, i el Piqué... Són símptomes preocupants, i el Piqué...
No, s'ha de ser optimista. Mira, recordeu la temporada passada el Barça, després de petita amb una derrota davant del Real Madrid en la primera volta, rep la visita del Celta Vigo al Camp Nou. Si el Barça aquell dia no va xutar 30 vegades a la porteria defensada per els gallecs, no en va xutar cap, i vam acabar palmant. A vegades, per molt bé que juguis, que no tampoc va ser el cas de diumenge, que juguéssim de manera impressionant, però per bé que juguis i per ocasions que tinguis, quan la pilota no vol entrar, no entra. I és el que ens va passar diumenge.
Mm-hmm.
Això vol dir que ara el Barça ja s'ha tret més o menys, en teoria.
La mala no la sort, no?
Aquesta mala cortina que portàvem, aquesta boira que portàvem, i ara ja s'ha de començar a jugar a futbol i han fet borrón i conte nueva, com es diu en castellà. Veurem demà.
A veure, pronòstics, ara sí, Albert, pronòstic per demà.
Jo és que sóc molt pessimista. Bueno, va, 1-2.
1-2.
I no ho dic convençut.
Però mira, no, un 1-2 ja seria un resultat ideal pel Barça. Per què? Perquè ja sumaria aquests 3 punts i es trauria ella de dir, bueno, per fi hem guanyat. Que és el que ens interessa ara, és per fi hem guanyat.
Sí, sí.
I dissabte que ve, el dia Sant Jordi, cuidado un dia de Sant Jordi, eh? El dia Sant Jordi, que rebem la visita de l'Sporting al Camp Nou, doncs, a veure si sumem els següents 3 punts...
Aquest i ja sí que hauríem de guanyar, eh? Contra l'Sporting.
Per suposat, no?
Aquest sí que seria...
Però cuidado amb el dia Sant Jordi.
Per què?
No hi ha bons precedents. El Barça sempre que s'ha jugat alguna cosa important en dates de Sant Jordi, darrerament no ha anat la cosa del tot bé.
Ah, sí?
Podem parlar de fa unes quantes temporades, en unes semifinals de Champions, quan el Barça rebia el Manchester United, de Cristiano Ronaldo encara.
Home,
doncs,
jo estava dia... a tercer de l'ESO per,
doncs,
per aquelles dates.
Que et devies començar a afaitar. Doncs el Barça...
Ni això.
El Barça no va donar la talla i vam empatar 0, amb Ronaldo fallant un penal, que la va enviar el travesser, i després ens van eliminar. Però els Sant Jordis no acaben d'anar del tot bé. Però esperem que en aquest cas ja ens traiem aquesta també senyalació que ens fa aquesta data i per fi puguem tirar endavant.
Jo, és que d'aquestes coses no hi entenc massa, però tenim 2 partits en una setmana?
Sí, en aquest cas sí, no?
Això des de quan es fa?
Juguem dimecres i després
dissabte. Bé, recordem que aquesta setmana és una setmana de jornada intersetmanal.
Mhm.
I a partir d'avui comencen ja partits, com per exemple l'Espanyol a les 8 de la tarda rep la visita del Celta i el Betis rep la visita de les Palmes. Però demà ve el plat fort. Per què plat fort? Doncs perquè a les 8 s'obre aquesta jornada amb un Deportivo Barça, Hi ha altres partits, però llavors ja ens hem de fixar a 8:45 amb un Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, a Sant Mamés. Sortida difícil pels de Simeone, que recordem que porten també, igual que el Barça, molta acumulació de partits, però si estan jugant també el intentar fer més pressió encara al Barça. I a les 10 de la nit, aquest interessant partit Real Madrid-Villarreal.
Partides, partides.
Veurem què succeeix. Estimats, anem a la publicitat i continuem parlant d'esports. Aquí hi ha un gran somriure a Ràdio Estel.
Un gran somriure amb Lluís Torrelles, patrocinat per Fernando Outran Dental Solutions.
Tens malsons amb el dentista? Doncs no et preocupis més. Fernando Outran. Outran Dental Solutions és la resposta als teus temors. Som experts en estètica dental a través de l'odontologia adhesiva o mínimament invasiva. Cerquem l'excel·lència per trobar la millor solució a mida pels nostres pacients. Més de 9.000 pacients ens avalen. El teu cas té solució. No t'ho pensis més. Visita'ns al Passeig de Gràcia, número 86, planta primera, a Barcelona. O truca'ns al 93 488 1059. 93 488 1059. outrandentalsolutions.com.
Llega el verano. ¿Te ves bien? Con Firme 20 Electroestimulación Muscular te pondrás en forma en tan solo 20 minutos a la semana. Reserva ahora tu sesión. Prueba gratuita en el 93-603-0405, 93-603-0405 o en nuestra web firme20.com. Estamos en Barcelona, calle Vía Augusta 153, esquina Muntaner, y en Sant Cugat del Vallès, calle Endevellada 5, en 4 cantons. Este verano, sé quién quieres ser con Firme 20.
¿Tienes un restaurante? ¿Tus camareros hablan japonés, ruso y alemán? Sorprende a tus clientes. Con Checkit tendrán en su móvil tu menú, traducido a varios idiomas y además información de alergias como exige la ley. Llámanos al 93-315-0099 y verás qué fácil es. Recuerda, 93-315-0099. Tu escaparate es tu carta y con Checkit ahora habla idiomas.
Truca'ns i et traurem un gran somriure a Ràdio Estel, 93 409 2771.
Doncs molt bé, ja ho heu sentit, aquest és el nostre telèfon, el 93 409 2771, que per cert, a més també tenim una pàgina de Facebook, el nostre Facebook, que es diu com el programa, eh, que sí, Albert?
Correcte.
A més a més, cada dia pengem una fotografia del que estem fent aquí a l'estudi, per tant, si voleu estar al dia no només auditivament, sinó també visualment, doncs ja ho sabeu, al Facebook, un gran somriure. Passen 13 minuts sobre les 6 de la tarda i continuem parlant d'esports aquí amb el Toni Gnubart.
Ho havíem deixat amb el partit de demà.
Això mateix.
Avui ja Luis Enrique ha comparegut davant dels mitjans. Recordem, però abans d'escoltar Luis Enrique, recordem una miqueta el que va passar al finalitzar el partit entre Barça i València. Suposo que també parlarem una miqueta del tema Neymar, però ara em vull centrar, si us sembla, amb Luis Enrique, perquè durant la roda de premsa posterior al partit hi va haver un moment una miqueta tens. Darrerament s'està parlant de que Luis Enrique no acaba de tindre una bona sintonia.
Home, jo crec que des del principi, pràcticament, no es diu això.
Però, clar, ve accentuat a causa del...
De la mala situació,
mals resultats que s'estan produint en aquestes darreres enfrontaments, doncs s'està posant una miqueta, assenyalant una miqueta més a Luis Enrique. Recordem una miqueta el que va passar, que és que un periodista li pregunta per si els mals resultats tenen relació amb el tema físic, i Luis Enrique, doncs en aquell cas, li pregunta al periodista quin és el seu nom. Curiosament, el nom del periodista que li fa la pregunta es diu Víctor Malo, i ell li diu Malo, el periodista, me llamo Malo, de apellido. I el Luis Enrique li diu, pues esto, la pregunta, no vol respondre la pregunta. Tot això són els antecedents, però encara n'hi ha un més, en aquest cas. I és que dies abans de tot això, el mateix diari que, on escriu que és el Víctor Malo, doncs ja va fer referència que no estava del tot bé el tema físic del Barça i en concret parlava de l'entrenador físic del Barça. Suposo que això Luis Enrique ho devia conèixer i des per aquí on va sortir aquesta mala resposta a un periodista que en aquest cas doncs podia estar més elegant al tècnic blaugrana.
Home.
I bé, però de totes maneres, escoltem a veure què ha dit Luis Enrique avui, parlant si s'ha excusat o no, o si ha tirat pel dret.
L'objectiu és ganar el próximo partido. Luego ya veremos las dinámicas como van, qué resultados se dan. El fútbol es así, igual que la vida, te da sorpresas. En este caso no tengo nada que reprochar ni a mi equipo. Bueno, pues, y maravilloso fútbol que sea así. Porque si solo ganaran los equipos que tienen a los mejores jugadores, pues esto sería más aburrido que bailar con tu propia hermana. De lo que estoy seguro es que ganará la Liga el que mejor sea a lo largo de las 38 jornadas. No el mejor de las primeras 10, ni el mejor de las últimas 10, el mejor de las 38, que a mí me va el ritmo, me va la adversidad. Soy así de gilipollas, porque en vez de irme y disfrutar de mucho más de las victorias, a mí me va el baile. Además, es que no me puedo imaginar si le damos la vuelta a esto y somos capaces de ser campeones. El fiestón que nos vamos a correr. No tengo nada de lo que disculparme. Es más, ya sé en el mundo en el que vivo, ya sé con quién trabajo, ya sé lo que tengo que hacer y qué obligaciones tengo. No he faltado al respeto a nadie. En cambio, muchos medios de comunicación, muchos faltan al respeto a profesionales, como pueda ser yo y otros más. Si no te gusta mi estilo o no les gusta mi estilo, me importa un bledo. Un bledo, por decirlo de manera educada.
Veus, aquí, en aquest compàs de segons que m'ha agafat, aquest ventall, han volgut ajuntar tot el que seria com veu el partit de demà, però com l'encara, més o menys parlant. Ell, fins i tot, es descriu d'una persona, doncs...
Que li agrada els mals moments,
però
no?
Però ho fa una miqueta, doncs, amb uns qualificatius, si menys una miqueta fora de to, a causa de que tampoc no té per què autoinsultar-se, però després ja va directament al tema aquest relacionat de la pregunta del company del diari El Gol, el senyor Malo, el periodista Malo, que li diu, doncs, això, el tema físic.
El periodista Malo.
El periodista Malo.
No, és el seu cognom. En cap cas ens posarem si és un bon periodista o no, que segur que ho és, perquè ho ha de ser si treballa. En tot cas, el que dèiem, Luis Enrique, que no acaba de ser un tio simpàtic.
Home, no, no. Podem dir que no.
I evidentment que no. No li agrada, o sigui, ell està a roda de premsa i no se li veu a gust. Però ell té unes ganes de sortir d'allà sempre que, vamos, és evident.
Però tampoc no crec que sigui la seva funció ser un tio agradable. Per què ha de ser simpàtic? Per què ha de ser agradable? La seva funció és dirigir a una plantilla 23, 24, 25 tios i tirar-la endavant i obtenir resultats positius per la seva entitat. Ser simpàtic o no, no crec que entri dins de...
Bueno, però ser educat... Clar, estem en aquest punt, no?
I més que res, que si és veritat que no té per què ser simpàtic, però després tampoc pot exigir que el periodista doncs, també sigui simpàtic amb ell.
És que hi ha molts periodistes que no són agradables amb ell, però també diré una cosa. Això el problema és qui...
Qui
ve abans, l'ou o la gallina? I és aquest una miqueta el problema. De totes maneres, ja coneixem a Luis Enrique perquè va passar aquí la seva etapa com a jugador i no és un jugador, no era ja un jugador d'aquests, vull dir, et diu el que pensa i
ja està.
Ja està. Si t'agrada bé, si no, també. En tot cas, el que és important en aquests moments, com deia també en aquest tall, és que demà tenim un partit important i ho hem de tirar endavant. Ja està.
A veure què passa. Anem a canviar de tema ara, perquè ho has comentat tu, Toni, abans, al començament, quan hem tornat de la publicitat. Home, ho hem comentat també mentre estàvem a la publicitat. Neymar, no? Anem a parlar una miqueta del Neymar. Més que res perquè jo, l'últim partit a València, tenia la sensació que quan agafava la pilota no feia res.
No encara. Fa ja uns quants partits que no encara el defensa. I davant el València, el seu marcador estava a un nivell molt desigual. Ell és molt millor. A més, va començar amb targeta, el lateral. O sigui, podria haver jugat molt més amb ell i provocar, doncs, bueno, una expulsió o...
Sí, però fixa't, parles de provocar expulsions. Cuidado, que també a Neymar li tenen agafada la matrícula des de la capital, eh? Vull dir, tot el rotllo que han arribat a dir sobre Neymar ja ha fet el seu efecte, perquè recordem que en els instants finals de partit hi ha una jugada on Neymar no produeix cap falta, al contrari, i per això veu una targeta groga.
Però jo a casa vaig pensar que li va donar un bon cop i després ho vam veure i no era absolutament res.
En cap cas li dona i no és ni falta, per tant. Neymar, jo crec que potser està una miqueta desubicat, però també com ho estava la resta d'equip. Parlem molt dels centrals, que estan en un estat òptim, però a mi que algú em parli de Messi, del mig del cap estan de manera excelsa. És a dir, parleu de Messi, de Neymar i de Suárez. Potser Suárez és el que surt més de puntetes perquè potser és el que està... El seu caràcter ja fa que afronti i doni unes sensacions diferents.
És que és això. Ell ja surt al partit mossegant, entre cometes, no és l'expressió més adient, però...
No literal.
Però que sí, que genera simpatia al culer perquè sí, es deixa la pell.
Exacte, s'ho deixa.
És evident.
I Neymar, doncs bé, no està passant pel seu millor moment, però Neymar també podem recordar que en el partit d'anada de Copa del Rei, perquè fa la versió d'atac, va ser un tio que va lluitar i ho va intentar tot. No va tindre un partit, no està tenint uns partits afortunats darrerament, però també crec que, com la resta de l'equip. Veurem. De totes maneres, el problema de Neymar no és si està en el seu millor moment o en el seu pitjor. És que, clar, no hi ha un substitut que diguis està no al nivell de Neymar, però, mira, escolta'm tu, dos o tres esglaons per sota. No, és que no hi ha cap jugador a la plantilla del Barça que pugui sortir a la davantera i substituir a Neymar amb garanties.
Això és un altre problema, no hi ha fons d'armari.
Que això sempre això ho diem.
Es mira la banqueta i dius... Uf,
que això ho dèiem,
pot treure.
Exacte, això ho dèiem, no hi ha fons d'armari. De les úniques coses positives que podem treure a tota aquesta mala situació que han passat en aquests darrers dies, en aquest negre mes d'abril, és la següent. I és que ens pensàvem que estàvem a dalt de tot, veiem que mai havíem vist tan clar un triplet. Mai, mai, perquè fa temps que parlem del triplet. Mm-hmm. Però per què ens ha anat bé aquesta derrota en Champions, eliminació, més ben dit? Perquè ens ha de fer reflexionar de que la plantilla és bona, però és la que és. No és una gran plantilla, són 11, 12, 13 jugadors que sí que són de primer nivell, però la resta potser no ho són. Per tant, això ens ha de fer reflexionar i en cas de que acabem conquistant la Lliga i la Copa del Rei, podem fer una valoració positiva de que han fet un doblet i de que es necessita una plantilla amb cara i ulls, si menys no a la banqueta, per afrontar nous reptes que siguin els que ens vindran la temporada que ve.
Sí, això, jo no veia ningú que digui, mira, aquest d'aquí 3 o 4 anys pot ser un substitut idoni pel...
No n'hi ha.
Tu mires, a Sandro ha passat de ser la temporada passada un jugador que gaudia de comptar minuts, aquesta temporada, fins a ni això, i a més ha patit una lesió absurda fa pocs mesos que encara li va costar més bronca de Luis Enrique.
I què em dieu del tema de Bartra?
Bartra.
Que Bartra no juga.
Demà jugarà, eh? Avui el Luis Enrique
sí?
ha anunciat...
Sí, doncs ja és notícia, això.
Sí, de fet, demà també tenim el dubte d'Arda Turan, que recordem que no va poder...
Tenia gastritis, no? Una cosa
sí,
així.
Sí, veurem si acaba demà participant en aquest partit a la Corunya. I Bartra, per fi, demà tornarà a un 11 titular. Recordem que feia moltes jornades. I, clar, és curiós, torna, però també sabem que no hi ha Matié. Vull dir, veuríem si en el cas que Matí estigués en el seu millor estat, és a dir, recordem que està lesionat des de fa 3-4 setmanes, es va lesionar en l'última participació en la seva selecció, doncs si estigués disponible, veuríem si Bartra gaudiria minuts. En
jo,
tot
no
cas...
crec. Jo no ho crec, perquè Matí totes les vegades que l'he vist jugar... A mi no m'ha fet el pes. Bueno, només va tenir un partit que vaig dir, escolta, aquí ho ha fet bé, però tota
sí,
la resta...
Però potser no és un jugador que agradi molt, però sí que és un jugador amb el que comptava amb la confiança de Luis Enrique, i sempre que jugava aportava les coses que demanaven el cos tècnic, com potser és més velocitat, no ho sé. Jo tampoc no és un jugador que sigui sant de la meva devoció, però... Si menys no, era important per l'esquema tàctic del Barça. I s'ha demostrat que des de que no hi és ell, conyes a banda, el Barça no aixeca cap.
És veritat, tens raó. Anem a la publicitat, que manquen només 7 minutets de programa, i abans d'acabar parlarem dues cosetes sobre Rafael Nadal, que en podem parlar.
Un gran somriure, amb Lluís Torrelles, patrocinat per Fernando Outrán Dental Solutions.
Al fin ha llegado la alternativa a la odontología restauradora convencional. En Fernando Outrán Dental Solutions somos expertos en odontología adhesiva o mínimamente invasiva. Aprovechamos al 100% lo que queda sano del diente para adherir las reconstrucciones y devolver la forma y estética de un diente natural. Más de 1.200 profesionales han asistido a los cursos del Dr. Fernando Outrán. 28 años de excelencia en estética dental nos avalan. Ofrecemos todo tipo de tratamientos personalizados. Carillas, ortodoncia clásica, ortodoncia invisible, implantes, endodoncia, periodoncia, cirugía oral, sedación y todo ello sin dolor ni anestesia. Resultados óptimos en tan solo 4 horas. Si quieres saber más, visítanos en Paseo de Gracia 86, planta primera, Barcelona, o llámanos al 93-488-1059, 93-488-1059, www.outrandentalsolutions.com.
¿Y
¿Tienes un restaurante? ¿Tus camareros hablan japonés, ruso y alemán? Sorprende a tus clientes. Con Checkit tendrán en su móvil tu menú, traducido a varios idiomas y además información de alergias como exige la ley. Llámanos al 93-315-0099 y verás qué fácil es. Recuerda, 93-315-0099. Tu escaparate es tu carta y con Checkit ahora habla idiomas.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco.
Passen 25 minuts sobre les 6 de la tarda i ara toca parlar una miqueta de tenis. Ja ho sabeu, els dimarts són el dia dels esports. Aquí hi ha un gran somriure amb tot l'equip, amb el Toni Guinovart, amb l'Albert Sureda i, a més a més, allà fora també amb la resta de gent, que en són molts, eh?
Hola.
Sembla que no. Això mateix, hola. Però són molts. Que, per cert, clar, avui no he presentat el Mario. Mario Ramírez, escolta, el control tècnic, dies de so.
Hola, Charlie.
Hola, com estàs? Ja ho sento, bro. Ja saps que jo, si no em dones un cop de cap cada dia, no... De cap, eh? Pa! Cap en cap, eh? Que faci mal.
Sí,
porto un dia molt, molt intens.
Sí, matonis.
I aquest és l'altre, el Pato Cés, que està allà al darrere.
Avui és la primera vegada que sona aquesta sintonia i l'encerta i parlarem de tenis. Eh?
Això, jo crec que sí, jo crec que és el primer dia que... Però, tot i així, ja havia sonat abans, eh?
Sí, havia sonat, però...
Al principi, però no estàvem parlant de tenis, evidentment. Sí. Doncs, a veure, hem de parlar de Rafa Nadal, perquè... Per fi, després de molt temps, jo crec que més d'un any, guanya un altre Masters 1000.
Dos anys que no guanyava un Masters 1000 al bo del Rafa. I, bueno, estem d'enhorabona. Potser és l'últim que guanya. Llavors ja ho podem assaborir.
A veure, també ha començat un altre esdeveniment aquesta setmana amb el tenis. Aquí a Barcelona.
Home,
Godó.
Sí.
Ah.
Godó.
Que també participarà el Rafa Nadal, no?
Sí, algo important també pot guanyar, si menys no per proximitat.
Comença el dimecres, ens diuen.
Ah, molt bé. Doncs això, a veure, si el Rafa guanya també Godó o una altra cosa que...
Demà.
Clar, demà?
Demà comença el Godó.
Apa!
No. Avui han començat partits, però sí. Vull dir, demà debuta, com bé tu dius, demà, doncs...
El Rafa Nadal.
Doncs deu debutar demà.
A veure si fa doblete.
A veure si fa...
Com el Barça.
Seria bonic. No, però jo vull comentar una miqueta el partit, perquè realment va ser una cosa interessant. El primer set, que va durar més d'una hora, un set molt llarg, molt intens, que va guanyar el Rafa, crec que 7-5, pot ser? 7-5. Sí. Després, el segon set que li va guanyar aquest home...
També 5-7.
5-7. Sí. I després, el Rafa li fa un 6-0.
Curiositats del tenis.
6-0. Curiositats del
tenis. Sembla mentida, eh?
Sí.
Això pot obeir a un, bueno, un descens físic del Monfils. També el Monfils és un jugador que psicològicament no aguanta molt de temps.
Amic.
Llavors també... Jo no vaig veure el partit, però imagino que pot ser aquest el motiu.
I també, ho hem dit abans una miqueta en plan conya, però a veure, si el Djokovic hagués arribat a la final per l'altra banda, un partit Rafa-Djokovic, jo no sé com hauria acabat.
Més complicat, perquè ja entra el tema del joc psicològic.
Això mateix. A més que el Rafa i el Nadal, jo crec que es coneixen molt. I a més amb partits molt intensos i sempre moltes coses en joc.
Ara, li van troncar una ratxa impressionant, el Djokovic.
Realment, sí. I a més el Rafa va recuperar, juntament amb ell, ara empatats un altre cop, els Masters guanyats, no?
Record de Masters.
49, crec que són, més o menys.
Tants, vols dir?
Sí.
Tants Masters?
Sí.
No ho sé, la veritat és que no ho puc dir.
Anem a mirar-ho. Perquè si no... Mira, manca un minut, serà l'última informació que donarem abans d'acabar el programa. Ara sí, Albert, tornem abans d'acabar el futbol, eh?
Sí.
Albert, tu has fet un pronòstic demà, però tu, Toni, encara no ens ho has dit. Què esperes, tu?
Jo demà espero que el Barça guanyi. Mira, 5 només igual, l'1-2, com has dit tu, el 0-3, 0-4... Mira, però va, posats a dir... Que guanyi el Barça, no em vull mullar, perquè últimament quan dic un resultat no l'encerto. Per tant, que guanyi demà el Barça i que guanyi dissabte. I a partir de dissabte a les 10:45 passarem una setmana tranquil·leta, sabent que ja hem sumat 6 punts i que només ens en queden 9 per ser campions de Lliga.
Ho veurem. Doncs Albert, tenies tu raó, massa són 28.
28.
28. I amb aquesta informació, amb aquesta dada, bé, acabem un gran somriure, posem punt i final a aquest programa, ens despedim tot l'equip, la Inés Granados a la producció, el Mario Ramírez al control tècnic, el José Patoses allà al costat, el Matoses, l'Albert surt d'aquí a la dreta. Gràcies, Albert.
Gràcies.
I a la meva esquerra, el Toni Guinovart. Gràcies, Toni.
Molt bé, home, i tu al mig.
I jo al mig, això mateix. El vostre amic Lluís Torrelles. A la direcció, el Pere Espinosa. I vinga, vagi bé. Ens veiem demà.
Un gran somriure amb Lluís Torrelles. Patrocinat per Fernando Autran Dental Solutions.